Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, José Mari Lleó, Òscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callau.
Molt bon dia i benvinguts a la Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, avui dilluns parlant, pues bueno, parlant de tot el cap de setmana esportiu i sobretot futbolístic, i en aquestes ja semifinals de la Copa del Rei que ja comencen a mitjan d'aquesta setmana, per tant, amb temes dels que parla Juanjo Balfegó, bon dia.
Bon dia.
Òscar Farnós, bon dia, company.
Bon dia.
I a la vegada també d'una nova victòria de la Cala, la quarta victòria consecutiva de l'equip calero que mos fa pues, assumir els pròxims partits amb certa tranquil·litat. El que farem primer és parlar, com sempre, de la Cala, d'esta victòria, i després ja abordarem el tema Barça, el tema Madrid, Copa del Rei, etc, etc. Però suposo que valoreu de manera molt important aquesta quarta victòria de la Cala al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre, una victòria que es produeix pues, amb l'èpica també, eh? Amb un penal aturat per Xumi, que ahir va jugar de porter perquè no ho podien fer l'Ivan i l'Iker, i l'Eric, i en un gol al minut 88, pues, ratllant ja el temps reglamentari pràcticament, que mos va donar els 3 punts. Suposo que victòria destacada, no, Òscar?
Sí, a veure, no hi pogué estar el partit, no sé com va anar, però sí que anàvem llegint els whatsapps que mos anaven enviant, penal parat per Xumi, que, pobre, després de molt de temps tornava a la porteria, i sí, en últims minuts, no?, doncs, pugui fer l'1-2 que hòstic, te dona, a part dels quatre últims partits, sumant els 3 punts, jo crec que com arriba a contrarrivals directes, la part de baix, que es despengés una mica més a tots, vull dir, no són els 3 punts que guanyes, com per exemple la setmana que ve, si els guanyem contra un equip de dalt, són rivals directes que els acabes despenjant, acabem dient cada partit, si guanyem el Pinell el despenjarem, si guanyem a Masdenverde el despenjarem, si guanyem el Corbel el despenjarem, si guanyem l'Olímpic, vull dir, han sigut tots els partits contra equips claus.
Equips claus, rivals directes, per una banda els hem despenjat, tenim lo descens en teoria 9-11 punts de diferència, però és que també tenim la sisena posició a 2 punts, és a dir que d'aquí tenim a tocar el Roquetenc, per exemple, que està sisè a la classificació. Sí que és veritat que hi ha molta igualtat aquí a la zona mitja, guanya el Jesús Maria, guanya el Santa Bàrbara, guanya el Perelló, és a dir que portem 4 victòries i no, seguides i només han pujat 2 punts, 2 llocs a la classificació. Se veu molta igualtat aquí, no, Juanjo?
Sí, ara seguint el que estava dient l'Òscar, jo penso que el partit més important de tots és el que ve esta setmana que ve. Com que ja portem 4 setmanes dient-ho, que el partit important és el que ve la setmana
sí,
que ve.
Sí, portem 4 setmanes dient-ho, sí.
Este és el més important de tots, és el d'esta setmana.
Molt bé, Juanjo, molt bé.
Direm,
molt bé.
Clau. Este d'esta setmana és clau.
Molt bé. És... Això és nou, no?
Sí, bueno, és... Sí,
és l'argot, no? Uf, no sé, no?
4 setmanes, saps? Sí. Bueno... Ja comença ara la cuesta d'enero, ara comencen a vendre els partits complicats, però bueno, s'ha fet molt bona feina i la situació, la classificació és una situació molt, 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 molt bona, i després de la quantitat tan grandíssima de baixes que tenim, encara és més bona classificació perquè la situació podria ser molt més complicada. Però, bueno, ja et dic que ara tenim que pensar en altres coses, intentar tranquil·litzar-nos perquè estem molt estabilitzats a la classificació, intentar recuperar la gent perquè l'equip està i s'ha d'intentar tirar per amunt, que estem en una posició molt còmoda.
Clar, parlàvem de que estos 5 partits hem de comptar el partit al camp del Masdenverge que vam perdre, que vam començar a estar este període perdent, lo necessitàvem per fer un coixí suficient per afrontar un Tourmalet, és a dir, a partir d'ara mos ve... Mos venen partits d'amarrar-se els machos. Mos ve el Remolins, que és tercer. Anem al camp de l'Ampolla, que és el primer. Mos ve l'Aldeana, que és el quart, si no recordo malament. I després me penso que ve...
La Mora.
No, el Roquetenc. El Roquetenc, que és sisè. És a dir, després tenim 2 partidets, que penso que són Sant Jaume i, si no recordo malament, i Arnes.
Que és setè.
I Arnes, i després ja mos ve... ja mos ve el Moura o alguna cosa així. Però bueno, de moment, els pròxims quatre partits són davant d'equips que estan del 6 per amunt, és a dir, Remolins Vítem, l'Ampolla, Aldeana i Roquetenc. Clar, estar aquí en 27 punts te dona, com a mínim, certa tranquil·litat, no?
Bastanta tranquil·litat. El que et dona és la serenitat per a poder afrontar tota aquesta part difícil, perquè no seran partits fàcils, la gent, tothom s'hi juga molt a la segona volta, però nosaltres tampoc ho ficarem fàcil a ningú. Quan jugues en una tranquil·litat de que no tens res a perdre i tens moltíssim a guanyar, a veure, moltes vegades surten els resultats. La tranquil·litat al futbol és bastant important. La desesperació no és bona consellera, i menys amb aquestes alçades de temporada. Però bueno, a veure que... De moment tampoc crec que mos haguéssim de trencar el cap en tot el que mos ve, sinó preocupar-nos una miqueta del partit del diumenge, preocupar-nos del partit del divendres i per algun també el partit del dijous a la nit. Són tres partits molt importants. El del dijous a la nit i tot el divendres també és un partit important, eh?
Dijous, Barça-València és porten, bo, eh?
Estos partits porten bastant de desgast.
Suposo que t'estàs referint a que són festes...
I partits que... de desgast. Jo li dic desgast.
I que hauríem de... bueno, de que els jugadors haurien de fer una mica de bondat, no?
Desgast en general, sí. Desgast en general, i després arriba el partit el dissabte i, clar, pues, i menys mal que és dissabte. Tot i que és una mica tard, les 5 de la tarda. N'hi haurà que els tocarà plegar a les 10 de la nit. Amb festes, també. I tampoc és que tinguem massa ganes de plegar amb estona. Però bueno...
Partit del Remolins Vítem, quedem partit clau, no? Seria la frase, partit clau, partit davant del Remolins Vítem, i després ve una aturada per Carnaval, amb la qual cosa també permet que es comenci a recuperar gent. Pareix que Xavi Fages ja està a l'últim tram, que Pau Gallego també estaria en l'últim tram, ahir no va jugar finalment, penso, tot i que anava a la convocatòria, un altre dels jugadors que estava florint, que estava mig recuperat de fa poc d'una lesió, Jordi el Rullet va jugar no re i li feia molt de mal, ha d'anar a veure què és el que té. Bueno, seguim amb problemes a l'hora de fer la convocatòria.
No sé quantes baixes hi ha, però això sembla, no sé, sembla increïble que tingués tants, perquè la plantilla no és una plantilla justeta. El que passa és que portem tot l'any igual. Un munt de baixes, però un munt vol dir un munt, i en vez d'anar recuperant gent, mos va caent, perquè lo de l'Hèctor és mala sort, pobre. Suposo que l'Hèctor es tira al menys.
Bueno, es va afegir el porter, l'Eric, també, també li va agafar una al·lèrgia i no va poder...
Són un munt de contratemps, un detrás de l'altre. Espero que, a veure si hi ha un tram de la temporada que poguéssim estar tranquils i tinguéssim tot l'equip per a poder jugar en normalitat, diguéssim.
Bueno, important el partit que es juga dijous i divendres, doncs, quedem, Juanjo, sí. I també, sobretot, important el partit que es juga dissabte, perquè si parlàvem que aquests quatre partits ens donarien un coix important, el fet de poder guanyar este dissabte al Remolins Vítem ja ens donaria, crec que, les opcions definitives a poder mirar cap amunt i no mirar cap avall i després a veure el que vindrà. En tot cas, sí que pareix que ja s'ha fet una mica de diferència, no, entre la zona de baix i la zona mitja, no?
Home, són 7 punts, però tampoc... Però ara es comença a fer la distància, eh? És ara, eh? Vull dir, en dos partits o tres hi haurà la partició feta ja. Ara són 7 punts. Han d'estar la partició que són del Godall al Jesús i Maria.
Home, Déu-n'hi-do, eh? Del 12, de l'11 al 12, 7 punts.
Ja està clar.
Són molts, eh?
Mira, però és que, escoltem, dos dels de dalt perden un partit i l'altre guanya. Ja està 4 punts, no és encara la separació, però en dos o tres partits estirà feta claríssimament la separació. Ja.
I un dels culpables de que s'hagi fet esta diferència és la Cala, eh?
Sí, està clar.
Que ha guanyat a tots.
Està clar.
Ha guanyat al Godall, a l'Olímpic, al Pinell i al Corbera. Qui no ha guanyat, evidentment, és el Mas d'en Verge, però en estos dos ha guanyat, els ha anat separant i els ha anat deixant allí baix. Alguna cosa més, los Remolins, que perdia el minut 89 a casa en l'Amor a la Nova, també.
Bueno, nosaltres vam guanyar el 88.
Sí, i la setmana passada el 87 i de penal.
Bueno, pues també valen.
També valen. També valen. Alguna cosa més de la Cala, Òscar?
No, el que parlàvem, el que deia Pitecto, que ens ha donat tranquil·litat la posició de la classificació, ja no ens fa mal als ulls, ja veurem baix i tot, doncs esperem que això ens doni aquesta tranquil·litat per saber, no sé, per jugar al futbol i per a saber fer el que sabem fer, que jugar bé.
Pues vinga, anem on, perquè ahir en un partit, no sé si estareu d'acord o no, no massa fluid del Barça, al Barça li va costar moltíssim remuntar lo 0-1 inicial de l'Alavés. Veníem de jugar un partit de Copa davant de l'Espanyol lo dijous, que també mos va costar bastant, i que no vam acabar d'assegurar la tranquil·litat suficient com per a que no mos donessin un susto als últims minuts. Estic parlant de l'Espanyol. Per tant, hem assistit a dos partits seguits del Barça on no s'ha vist la fluïdesa habitual, tot i que s'han acabat tirant endavant.
Bé, jo ahir no vaig poder veure el partit, però sí que és veritat que he llegit les declaracions de periodistes, jugadors, entrenadors. Pues bueno, lo que diuen dos o tres periodistes és que, bueno, cada any tens un partit o dos tontos, normalment empates o perds, l'any passat contra l'Alavés.
És normal en tots els equips.
I enguany pues, s'ha solventat bé la papeleta, vull dir, el que comentant, que és un partit tonto, que no jugues bé, que no estàs fi, que això passa cada any, i enguany tens la sort de quedar-te amb els tres punts. Sí que és veritat que després han comentat coses, que bueno, que si no s'ha jugat perquè no s'ha jugat, perquè els dos laterals al primer part pues, no van estar, no van entrar, però sense parlar de futbol, la conclusió que diuen ells és que els partits estos tontos pues, s'han solventat.
I parlant de tontades, com diu ell, jo esta setmana m'he adonat compte que hi ha un aliment que és importantíssim per a una dieta sana i equilibrada, que és el pepino. És molt important que a totes les ensalades hi hagi pepino. És refresca, saps? A la Cala és pepino.
Cogombre.
Si em dius cogombre, te diré que això ho seràs, això ho seràs tu.
Sí, va.
Aviam.
Ho dius per algo, lo del pepino? O?
Refresca. A medida que alimenta, refresca.
A Ricardo diu que li agrada molt el pepino, les amanides. Llàstima que no està avui, l'hem d'excusar perquè per motius de feina laborals tampoc pot estar. És veritat que coincidix amb aquesta situació que arrossega el Madrid, però també és veritat que ja mos ho havia avançat, per tant, fora de qualsevol sospita de que la seva absència al programa tingui a veure amb la trajectòria del Madrid.
Avui pillarà igual.
A mi
tres pitos.
I em consta que sí que li agrada el pepino a les amanides a Ricardo. El que no sé és si li agradarà tant des de la setmana passada.
Ara parlant més en sèrio, no massa tampoc, però més en sèrio. Són terribles els del Madrid, per això. I ja no parlo de les aficionats, però és que reflexen els seus diaris, també, els diaris, parlo dels diaris. Després d'estar 19 punts del Barça, d'estar al quart, que té dos equips més per davant, oi, que és que després d'eliminat de la Copa per un Leganés, després de tot, fan un partit a Mestalla, que jo el vaig veure, i els hi va anar del canto d'un duro, perquè és que...
Home, no tots els equips comencen amb dos penals a favor.
Clar, tot i que per a mi el primer penal és penal, i el segon podríem discutir tot el que tu volguessis, però bueno, és igual. Després de tot el que ha passat i de la temporada que porten i de sincerament de lo malament que ho estan fent, perquè ho estan fent fatal, les seues estrelles amagades totes, perquè vull dir, allí no trau no agafa les riendes de l'equip cap tipus dels pesos pesaus, de veritat. Encara surten i avui el titular del Marca és a punto de ver el mejor Madrid. És que jo de veritat, vull dir, espera agafar i per a fer un titular a un diari català i ficar el Madrid quasi campió de Liga. Jo ho ficaria, diria, el Madrid està a punt de ganar la Liga. Saps per què m'ho miro així? Perquè si fos al revés, que ha passat un munt de vegades, tampoc mos penséssim que estem molt a lluny, també n'ha fet de ridícul som el que fa el Madrid. bueno, tu agafes la premsa catalana i això que fica el Marca, bueno, però és que no n'hi peres somo. És que si li dic a l'Òscar, va, que ara comencem a remuntar, me diu, va, calla, xiqui, i m'estem bé a casa. És que és, la diferència de pensament és terrible. Ells estan pensant, les ganemo, ara les ganemo a dos. Ells ho pensen, en serio, és veritat. I això, pues, a lo millor fa que per això guanyen Champions quan juguen malament. I això no ho tenim nosaltres, eh? No ha hagut una vegada sola que haguéssim guanyat... Me faig pesat perquè ho dic moltes vegades, però és que vull que quedi clar. No ha hagut una vegada sola que el Barça hagués guanyat la Champions sense guanyar la Lliga. I ojo que no haguem guanyat Lliga i Copa per a guanyar la Champions. El Barça o juga bé o no guanya. El Madrid, vols que te'n digui, la meitat de les deutines sense guanyar la Lliga. I escolta, això és una virtut, eh? No és una...
Però...
és una virtut. Això no és una, un, una cosa en contra, eh? És una virtut que nosaltres no tenim. O sigui, nosaltres ens presentem aquell any que va guanyar de Mijatovic, que va fer el gol en fora de joc i tot el que tu vulguis, en una Juventus que arrasava. Nosaltres perdem 4-0. Però així de clar t'ho dic, eh? Nosaltres aquest partit lo perdem 4-0. I ells van guanyar 1-0 fent un partit soponífero. Tu conta'm el que vulguis. I a l'una que m'entendre, barraca i pega a casa tothom. I això ho té el Madrid. Ara, el que estan fent ara, pues, fa una miqueta de pena, la veritat. Perquè dir que ara ressorgirà el mejor Madrid, pues, què vols que et diga? No sé. No sé com ho veu, jo no, eh?
No, jo l'únic que volia dir, això ja ho diem ja a l'època Guardiola, José Mari no parava de dir-ho, que hosti, aquesta prepotència que porten, està en base tot malament, l'equip de Guardiola feia el que volia amb el Madrid, i seguien amb aquesta prepotència, a la premsa seguien igual, dient el mateix, que guanyaria el Madrid, que el Madrid estava bé, però no els hi val tampoc sempre. Ja et dic, jo me'n recordo José Mari que sempre ho dia, és que no entenc com pot ser la premsa de Madrid que estigui dient el que està dient, quan aquella època de Guardiola feia el que volia amb el Madrid, feia el que volia, i que siguis el mateix.
Bueno, jo no sé, ells sabran el que fan, ells sabran el que pecante van, i nosaltres ens hem de preocupar de veure que el Barça està jugant superbé, que nosaltres estem en una línia molt bona, que tot i que a les bandes penso jo que no hi ha gaires jugadors que puguen fer-ho bé, perquè ells a veure...
Ara ho analitzarem, això.
Al mig del camp sí que tenim moltes variants, eh? I això és important, eh?
I n'hi està una altra vegada a tope.
Molt bones, eh? I variants bones i importants, eh? Penso jo.
Comentant que clar, l'Iniesta normalment pues, al minut 70 o així fan el canvi, no? Vull dir, juga titular, però al minut 70 normalment se fa el canvi. Ahir no ve el canvi perquè, clar, estaven perdent, s'havia de remuntar, i dient que s'havia ficat l'equip a l'esquena, que va ser...
És que se'l va ficar a l'esquena, i la jugada mateixa que anà és el primer gol, és una jugada que Iniesta agafa i diu, bueno, vaig a fer algo perquè el tema ahir, per exemple, Coutinho, que va jugar més a la dreta, que tirava moltes vegades, al final acabava coincidint al mateix lloc que Messi. I sí que és veritat que hi ha molta màgia, però potser mos falta una mica més de resolució. És a dir, i ahir Iniesta ho va intentar tres o quatre vegades entrant la pilota dins de l'àrea, vull dir, per intentar fer el passe definitiu. I després el que diu Juanjo, Diñé...
Se veu massa la diferència que hi ha.
Vegades d'amagar la pilota a Iniesta per a que la llances en llarg i quedar-se clavat, tres vegades hi vas comptar.
És que no és Diñé, és que Sergi Roberto va fer més en un quart d'hora o 20 minuts que Semedo en tot el partit.
Sí,
també,
Sí, també.
I és que no, ja no parlo en defensa, perquè defensar d'aquesta manera també és molt complicat, perquè els contraatacs són tot dos contra dos, també, pensem-ho.
Ahir l'Alavés, els contraatacs van ser...
Terrible, vull dir, el treball que va fer...
Abelardo sabia el que feia.
Ostres, sí,
terribles. Suárez, de nou, un animal, un bèstia... està enxufat. Messi també al final fa el que ha de fer, que és acabar decidint. Iniesta molt bé, Coutinho promet quan s'acabi adaptant al joc i tot. Rakitic inconmensurable, no sé si estareu d'acord o no en que Rakitic ahir va fotre un partidasso.
Ja fa setmanes.
Bueno, no ho sé, el Barça ara té jugadors per fer fórmules diferents, però al final... tot i que a Valverde li pregunten, hi ha dos nivells de laterals i ell diu que tàcticament necessitava una altra cosa i tal, està claríssim que el que dieu, hi ha un Barça amb Sergi Roberto i Jordi Alba i un altre sense els dos, no? Clar, i més quan decideix deixar a la banqueta els dos el mateix partit, no? Pot ser?
Bueno, és que a veure, aquí s'ha de gestionar tot un any. Sabeu que mos ve Mestalla i mos ve, bueno, o València a casa i després Mestalla.
Les rotacions són importants, clar.
Després de, i no sé si després d'esta eliminatòria ja ve la Champions, que és que, clar, tu saps el que és? Què abans d'enfrontar-te el València? És un equip de desgast, també. Vull dir que...
Mos ha tocat dos d'Espanyol i ara dos de València.
Has de gestionar una mica, jo penso... Jo penso que això s'ha de gestionar d'alguna manera, donant una mica de descans a jugadors. El tema de Busquets i de Rakitic, per a mi, de veritat, per a mi Busquets és un jugador únic, però Rakitic cada vegada està fent la funció, però cada vegada millor, de sobresalient. Per tant, tens una cosa solventada, i després en Coutinho, que s'haurà d'adaptar com tots els jugadors, no pot ser d'una altra manera, en Iniesta tens que anar alternant perquè puguen jugar... un o l'altre. A partir d'aquí tens un munt de possibilitats portis els dos animals de davant, però tins més possibilitats de poder. El Càcer és un xiquet que cada vegada s'està adaptant més, que els minuts que juga fa coses molt, molt, molt importants. I després els centrals, Vermaelen no me l'heu d'oblidar, que me penso que està recuperat, ja que el que tenia era molt poqueta cosa. Tens tres centrals de primer nivell.
I el ballador.
El que passa és que el ballador... A veure...
Li costarà una mica més.
No. Si el ballador estigués al futbol europeu, és una manera de veure el futbol. El futbol brasiler és totalment diferent. Jo no sé els entrenos si este xicot s'ha adaptat. La posició de central al Barça és molt complicada, Molt complicada, Molt.
Després també parlaven una mica de que va posar Coutinho a la dreta quan el seu lloc pot ser millor és l'esquerra, però clar, si jugava Iniesta havia de jugar al seu lloc, evidentment. I després va sortir Paco Alcácer un ratet que ja està recuperat, i escolta, la que va tindre la va posar la mar de bé, la va solventar la mar de bé. Per tant, és a dir, jo l'opció Alcácer és una opció que a Valverde lo veig molt, però molt animat a intentar utilitzar-la en alguns moments de partit.
A més, el que diu Juanjo és que ara el dijous ve el València, vull dir, el diumenge era el camp de l'Espanyol, Torres al camp del València, aquí has de fer rotacions sí o sí de jugadors, vull dir, no poden jugar tots amb els mateixos. I el Chelsea està aquí al costat, després de Candelera el Chelsea.
Bueno, del partit de l'Espanyol, que de l'altre dia, 2-0 justet, al final no vam assegurar un resultat.
Va costar hasta el final, però el Barça va tindre ocasions per a poder sentenciar el partit i per encert del porter, primera, i per...
Va fer dos parades, però...
Sí, però... i per desencert també dels nostres davanters, doncs no va ser més àmplia. Però bueno, això va fer que la incertidumbre estigués fins al final. El partit, el resultat va ser just vull dir justet, perquè van fer 2-0 seguida, però després ja no van poder fer el gol de la tranquil·litat, però realment són eliminatòries que són complicades. Si en l'Espanyol va ser esta eliminatòria complicada, imagina't el que mos ve per davant, a la València. Si mos donen els gols, sempre. Perquè ara parlem del penal d'un Titi d'ahir, tothom està parlant del penal d'un Titi.
Bueno, sí, el tema de les polèmiques... que
este la guàrdia, que... el central o capità de l'Alavés, diu que ara aquest àrbit que mos ha pitat ahir era el mateix que mos ha pitat a València, i que l'àrbit ara ja ha fet la pau a la Barcelona, tinc raó. Va fer la pau a la Barcelona perquè mos van robar dos punts descaradament a València. Sí, estic d'acord amb ell. Penal, si tal com piten els àrbits és penal. Tal com piten els àrbits, crec que la jugada de Titi és penal. Si li mires intencionalitat, no n'hi ha.
No sé si és a la cadena SER o a no sé on, o en alguna altra cadena, que l'analista arbitral és el famós Andújar Oliver. Ell diu que no és penal perquè no és intencionat, és a dir, que un Titi s'hauria de tallar la mà. Clar, si ho mires des de l'altre punt de vista, pues hi haurà gent que pensa que és penal o d'un Titi. Clar, això tot depèn de si... bueno, del vidre amb el que ho mires. Hi ha que pensen que és penal, hi ha que no. La posició d'Alcácer, quan li fan la falta del gol de Messi, ve de fora de joc.
Claríssim.
Però bueno, també estem acostumats a que al Barça pues, també li passen aquestes coses.
No tenim que dir ni sí ni no, ni fer-nos a víctima. Ve de fora de joc, és veritat. però bueno, pues si haguéssim empatat a lo millor ha sigut un resultat que ha sigut més just, a la vegada hagués guanyat un punt, però també m'ho han fet de molt grosses. O sigui, que t'anulien un gol que és gol, o que no et donin un gol que entra dins mig metro, bueno, ho trobo més greu que tot això. Ja,
aquest any són dos ja, no? O no?
No, l'any passat va ser el camp del Betis, no?
No, però aquest any, ah, bueno, va ser el camp del València, no en va haver un altre aquest any també que va entrar?
Pues ara mateix no me'n recordo. Si no va haver un, no me'n recordo. M'han anul·lat tants que no me'n recordo, saps?
Bueno, en tot cas, queda una jornada menys, no? I els 19 punts se mantenen clar. 19 punts que en teoria diuen que poden ser 16 i tal, perquè el Madrid té un partit menys que ha de jugar contra...
Contra el Pepino.
Perquè clar, abans de jugar-se este partit i de l'eliminatòria de Copa del Rei podia aparèixer que a lo millor el Madrid ho tenia fet contra el Leganés. Però clar, després de veure la Copa del Rei, pues a lo millor...
Sí, però no és el Bernabéu, no?
No, és el camp del Leganés.
Juga millor el Bernabéu que el seu camp, no?
Però bueno...
El Madrid anirà bé, descansa esta setmaneta bé, també.
Suposo que el tenen més en compte ara el Leganés, que no donen els 3 punts com a segurs, és a dir, que s'han de jugar i sí que poden ser 16, però poden ser 18 o poden ser 19. Barça, pròximes jornades, difícil mantindre la concentració a la Lliga quan te jugues la Copa, quan t'has de jugar la Champions, quan tens 19 punts, 11 punts són sobre l'Atlètic i 17 sobre el València i 19 sobre el Real Madrid. Difícil mantindre la concentració en una situació així o què?
Home, és complicat. El Barça a la Lliga jo crec que ha fet la feina, ja està clar, i a la Copa del Rei també. Però clar, era el que parlava abans, partit desgast a l'Espanyol, partit desgast, lo València, que lo València, no n'hi do, eh? I clar, ja tenim el Chelsea aquí, vull dir que, hosti, mos ve un mes que lo que, si no hi ha rotacions és impossible aguantar-ho tot, és impossible.
Bueno, en teoria mos hem queixat anys de que el Barça no tenia fondo d'armari, ara...
Jo crec que l'estem renovant, el fondo d'armari, eh? O sigui, el fondo d'armari. Hi ha molts jugadors que ja estaven fitxats de l'època de Luis Enrique i que jo crec que Valverde se'ls anirà fent dels que són de la seva confiança o del seu perfil, el que els agradarà amb ell. De moment s'ha fitxat molt car, són jugadors importants que el Barcelona, quan s'adaptaran, jo...
Que encara no ens han vist, ni un ni l'altre.
Sí, perquè, bueno, ahir Coutinho no és que tingués el millor partit de la seva vida, però... hem d'entendre que ve d'un altre club, s'ha d'adaptar. Jo li vaig veure coses molt bones, era un gran jugador, segur.
L'odia l'Espanyol mos va il·lusionar a tots, eh?
Segur.
Lo rato que va jugar.
Però el Barça anirà... Jo crec que el Barcelona, els dos o tres fitxatges d'estiu estan assegurats, eh? El Barça necessita, com a mínim, dos... El Barça necessita un lateral o dos, com a mínim. Tinc un segur que l'ha de fitxar. Un lateral esquerre el tenim que fitxar segur. I hi haurà gent que se n'anirà. Evidentment, ha de donar baixes, hi ha gent que no... No dona el perfil, no dona la categoria, no sé com dir-ho, o no és de l'agrado de l'entrenador. Però hi ha gent que no pot estar al Barcelona, no pots estar al Barcelona per a jugar dos partits o tres partits, és impossible. Té més com Déu lo feu. André Gómez no sé què li han vist perquè no acabo d'entendre, però que trobo que és un jugador correcte, però tal com juga el Barcelona, pues li falta velocitat de moviments, moltes, i crec que acabaran venent-lo. Igual que Denis Suárez, que no sé ben bé quin és el pensament que tenen, i després ha estat Digne, que és l'altre problema, que, bueno, que el xaval pues, ho farà més bé o més malament, que fa correcte, però que necessitem una miqueta més.
Este Aleix, ara dos partits titulars, no?
Pues este tema d'Aleix Vidal i Ochiquets...
Aleix Vidal és un misteri, perquè
no,
quan juga... Dos partits
seguits a titular...
Quan juga moltes vegades, dona el callo, ho fa bé...
Sí, però ara diuen que estava venut al Sevilla, no?
Bueno, però es veu que s'ha posat la Roma pel mig, i ara se'l rifen la Roma i la Fiorentina. El que passa que, clar, el Barça no el vol amollar per quatre xavos. I, a més, que quan juga demostra que ho fa prou bé. Jo, particularment, penso que Aleix Vidal és un jugador que no sobra la plantilla del Barça. Particularment ho penso. Així com ve que hi ha jugadors que no donen, Denis Suárez, Déu lo feu, lo mateix André Gómez. A veure, Aleix Vidal te dona coses a vegades que bueno, que és un recurs, vulgues o no, per l'extrem.
Bueno, no et diré que no, però alguna cosa deu passar. Quan un jugador veus que ho fa prou bé i està a la venda i no juga, a xiquets algo deu passar, és que no, a veure, si no, no ho entenc.
Ahir Guardiola deia que no es poden fitxar 22 jugadors titulars. Primer pel preu. És impossible pel fitxar 22 jugadors titulars pel preu, per tant, deu sí que el Barça sempre fitxa car i tal, però també demostra que no hi ha cap equip que pugui tindre 22 jugadors que jugarien tota la temporada si calgués de titulars en un equip. I suposo que el Barça pues, és un d'ells, a vegades fitxes jugadors que en un moment determinat te poden solventar coses o altres que et penses, com el cas d'André Gómez, que el fitxaves per a titular, però pues, no t'ha sortit al final.
Guardiola mos ha salvat, que han fitxat a la porta, A veure si mos deixen a un Titi tranquil.
Al final el fitxat
sí,
ja.
Sí, sí, sí. 65 milions d'euros.
A veure si mos deixen a un Titi tranquil.
Diu que Guardiola diu que de 80 o 100 milions no poden... Diu que no pot, lo City diu que no pot fitxar jugadors de 80 o 100 milions, si era perquè no n'ha fitxat.
De lliures, sempre és una miqueta més car.
Saps? Vale. 120, sí. Doncs.
Sí. Bé, però, bueno, lo que està... Bueno, han hagut moviments, Alexis se n'ha anat al Manchester United, no? Ara Laporte se'n va al Bilbao, aquest any li han xorrat les peces.
Però és que el Bilbao té un problema, que cada vegada que perd un jugador, per a suplir-lo, pues, o el fan néixer, el fan créixer...
en 3 mesos.
En 3 o 4 mesos, o el tenen complicat, una de dos, O podem fer 3 coses. O apliquen la llei no escrita que diu que els bascos naixen on te volen, o no faig jugar tots bascos, o a veure com declariu. No ho sé, és que no sé com ho faran. O sigui, ho amplien a França, ho amplien així per baix. La Rioja ja em penso que ja és basca,
sí,
no?
Sí, ho és.
Home, i ja França també, Laporte és francès.
Sí. Ja.
És d'ahir Parralde, que diuen els països. En el seu temps, Lizarazu també ho era,
també
francès.
Ho era. Jugava en França.
Clar, era del País Basc francès, per tant... diguéssim que pues això, que segurament...
Pues ara hauran d'ampliar una miqueta més el territori o ja naixer directament en te vulguem, claro. Perquè és que si no ja no us diré complicat, és que jugar a primera divisió i al nivell que hi ha ara, jugar a l'Europa League, fer tot el que estan fent, que té molt de mèrit, sincerament, pues tens que tindre una futbol base, però bueno, de primeríssim nivell per a poder-ho fer, i cada vegada que li prendran un jugador, ara per exemple està Sergi Cotgeray, que està el tema de la malaltia que ha tingut, i això pues, està encara recuperant-se. Però a veure, és un grandíssim central, és de xiquet. Vull dir que ho tenen més o menys mig suplit, però clar, te prenen un parell de jugadors d'estos que són bons de veritat, que del sí, mig del sí. Camp en talent, i com ho supliixes, això? No sé, ho tenen una miqueta complicat, la veritat.
Respecte al tema de fitxatges i tal, pareix que una altra perla del Barça marxa, no?
Ha marxat.
El Dortmund.
Ha marxat.
Bueno, ahir va sortir Guillermo Mori i va dir, bueno, parlarem, ells ho volen, hem de sentar-nos a veure què passa. Clar, amb 3 milions d'euros s'emporten un jugador que promet, però clar... és del que parlem, les polítiques del futbol base, de la cantera, este xiquet juga en el juvenil, per lo tant no juga ni a segona divisió.
Ha jugat 3 o 4 partits, se veu.
En el Barça B.
3 o 4 partits en el Barça B jugat.
Clar, però per altra banda, el Borussia Dortmund li diu que aquest any ja jugarà algun partit en el primer equip.
Jo crec que contra això no es pot luchar.
Pilota de plata a l'últim mundial. En la selecció sub-17 espanyola, clar, contra això és molt complicat, no? Quan veus tanta aigua dalt...
Bueno, això vos ho feia a l'Arsenal. Ells no tenen res a perdre, venen aquí. L'Arsenal s'ha passat anys, vull dir, tant que parla Wenger i tant que es queixa de que li toquen els jugadors, s'ha passat anys vivint del que teníem aquí, perquè han vist els que han arribat, com Cesc i els altres, però els que ha arribat a prendre no són ni 3, ni 4, ni 5, contra això no es pot luchar. O sigui, el Dortmund estan a les baixes, tenen diners per a poder agafar a gent de la cantera i poder arriesgar-se que siguin o no siguin jugadors, i ho faran. I contra això, pues, tampoc vull ficar-me en contra del pare o del xiquet per voler marxar. Si li diuen que enguany començarà a jugar algun partit i que pot jugar al primer equip, pues, també és una cosa que estic a entendre, no? No sé, no és una... El Barça contra això no pot fer res. O sigui, o tens molt clar que serà un jugador que arribarà i te'l quedes sí o sí, o si no... Jo em penso que l'únic que ha passat això, que jo recordi ara dels últims temps, parlo, em penso que va ser en Sergi Roberto, que també el volien prendre moltíssima gent, i el Barça va dir que ni hablar, que se'l quedava aquí. Me'n recordo, ara
però,
fa poc d'això.
Però Sergi Roberto ja jugava primer en el Barça B, i Sergi Roberto fa 5 anys que està a la plantilla del primer equip.
Sí, però quan ell estava, que si ve o no ve, van vindre a buscar-lo un munt d'equips i van dir que era intransferible. Jo em penso que jugava algun partit en el primer, i ja van començar a vindre un munt d'equips a buscar-lo i van dir que era intransferible, però intransferible. Que
nois,
que
nois,
no venien.
Que acabo de llegir unes declaracions de Neymar al Mundo Deportivo.
Uf.
Neymar, 2 punts, obrim comilles, Cristiano Ronaldo és el espejo en el que me miro.
Ben fet, home. Ben fet,
m'has deixat.
Per això, no, és fet. Que, buf, jo
bueno, posau.
Sí.
No, és que no sé, no cal definir res més, pues ja ho
ben
veieu,
fet,
que, ja ho veieu que teníem aquí. Ja ho veieu, que teníem aquí, vull dir... I canviarà d'equip, eh? Canviarà d'equip.
És això, tu vols dir que se
n'anirà
al Madrid.
Però és que canviarà d'equip i que el Madrid que s'apuntar-li, perquè no m'ho crec, que al Madrid li donien... Ell accepti tindre una clàusula de 1.000 o 2.000 milions.
Clar, baix d'estes declaracions hi ha un titular que posa Cristiano Ronaldo lleva 18 agressions en 27 mesos.
De agressions de què?
Al camp de futbol, és allò que a vegades se gira i pega cops de puny i coses així.
Bueno. No tinc massa opinió d'aquest tema.
Juanjo, t'has quedat sense... Te punxen i no trauen sang després d'escoltar Neymar.
Sí, bueno, és que avui no porto massa bon dematí tampoc, sí. Però és que això de Neymar me quedo parat, vull dir, és que no sé. Jo crec que està tret de context segur, que això ho han tret... Ell ha hagut dir que és un jugador bo i que tal i que qual, i aquí hem ficat lo tros de frase que han volgut per a que sembli que vol dir això. A més, ara tothom està en la corrent de que Neymar se n'anirà al Madrid, de que ho tenen fet, de que ja està quasi mig parlat, i bueno, unes barbaritats que fan por de veure.
Però tu el veus, o el veieu, Òscar, a Neymar al Madrid?
Jo sí.
Jo sí. Jo crec que el Madrid perquè té ganes de pagar-ho.
Sí, 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 sí.
Perquè jo si no el veig al
seguríssim.
City... Sí, si no el veig al
molt
City...
Bé, molt bé.
El Madrid perquè té ganes
que
de pagar.
Què va fora de la Lliga Francesa, segur?
Agafarà muntar en pollastre,
i un
pare agafarà i començarà a dir animalades... Pagaran, perquè li pagaran quartos per Neymar, i son pare tornarà a 40, 50, 60 milions de prima, iau. I que serà més ric que la meitat dels futbolistes, el pare de Neymar.
Bueno, de fet, ja està... No, no,
és la tàctica.
De fet, ja està passant coses al PSG, no? Ja mal rotllo...
Bueno, i aquí perquè no es va atrevir, perquè aquí estava Messi, i perquè Messi lo ficava a puesto... I aquí ja passava, i aquí hagués passat, ja se'm va anar algun cumpleanys, ja va fer alguna cosa. Passa que tenim tots clar que és un gran jugador, dir que no és un gran jugador seria una tonteria com una casa, però hi ha gent que és complicada, i la gent que porta 14 o 15 amics i que els fica dins del contracte al club que serà que ha d'anar, que els hi han de pagar això, els hi han de pagar allò... Això és complicat, eh?
Però...
I nosaltres ho vam pagar, i nosaltres vam dir que sí, eh? Vull dir, a veure, eh?
Però Neymar aquí pensa que era... El jugador potser, a part de Piqué, que més ho xiulaven a tots els camps, eh? Vull dir, si va al Madrid, després ja no cal xiular-lo. Ja no, després ja no es llança, ja no provoca, ja
llavors, no... Allò serà sí, futbol
sí.
Art.
Molt bé, no. Després ja no provoca, ja no es llançarà, ja no... Vull dir...
Jo no ho sé, jo... A veure, ell té una
manera... El que han arribat a criticar, el que abans, la premsa madrilenya de Neymar, i ara, bueno, que ara no, ara és...
Però és la caverna, sabeu que és la caverna. I ara veureu, quin jugador... Escolteu. No, anem a fer una cosa.
Va, vinga.
En vez d'explicar-ho, anem on els fets. O sigui, Espanya en general va conèixer l'Àudrup en 30 anys. el van conèixer. O sigui, dels 22 o 23 que va vindre el Barça fins als 27 o 28 que va marxar, no sabien qui era, saps? No havia guanyat res l'Audrup. I allí el van descobrir perquè les barbaritats de bones, vull dir, que van dir de que jugador... Pues jo, perdona, l'Audrup al Madrid segurament que va fer grans partits, però el que va fer en el Barcelona, ja t'asseguro jo que no ho va fer. Pues mira, ells no ho van acabar de veure, ho van veure després. I ara, si mos trobéssim barcelonistes i madridistes i parléssim de l'Audrup, tots diríem que ha sigut un grandíssim jugador, però hasta que no va arribar al Madrid se veu que la gent no el podia veure. En Neymar serà exactament el mateix. En Neymar serà exactament el mateix. Ja ho veureu, si va al Madrid, bueno, barbaritats. Escolta, no caldrà anar massa lluny, Ricardo. Quan aquí, que si provoca, que si no es fa això, que si no es fa allò, i ara ja deixeu anar -vos.
L'altre dia sí. Va vestir el dia de Madrid, ja.
Escolta, que Roncero i companyia estaven dient que Messi no era tant com us pensàvem, i ara la gent està... El que passa que Messi és tan animal que els fa callar per avorriment. O sigui, a base de fer gols, els fa callar tots, perquè és que ara s'ha empenyat, encara ho farà cada setmana. Ara cada setmana muntarà un pollastre. Cada setmana. I és que cada setmana, quan agafa la pilota, passen coses.
Aquí, sí, l'únic que...
I si toca callar...
L'únic que passa és que quan Cristiano Ronaldo, per exemple...
Però és que Cristiano Ronaldo és un gran jugador, Escolta, és que no m'ho hem d'anar d'això. Cristiano Ronaldo és un gran jugador.
Grandíssim jugador.
Però, xec, tens persona... No, estem parlant del millor jugador de tota la història. És que aquell Joan, avorrija qui sigui, tothom té mals moments. Pues ell l'any passat va tindre un moment bota d'or. I Ronaldo havia de ser el millor, que no sé què, bota d'or perquè va tindre un mal any. Enguany, pues segurament que s'ho van durar tot. Per què? Pues perquè ara diuen que no sé qui va davant, si Cavani o què, això de la pilota.
Un gol, sí, Cavani.
No li queda gaire, No li queda gaire.
Pues bueno, companys, escolteu, moltíssimes gràcies. Per cert, abans de marxar, lo golet de Guidetti, volia comentar-ho, no? Vull dir, no. Tisor, però bueno, és un gol que la pilota fa un estrany, no? Òscar, i que fas, bueno, què ha passat aquí?
Sí, pareix com si hagués relliscat, que descol·loca sí, Ter Stegen, no? Si no l'hagués parat Ter Stegen, Ter Stegen no li passa ni l'aire, ni l'aire li passa per allí,
Ter Stegen m'ha dit, això...
Per allí no passa ni l'aire.
No, què m'has fet? No, com ho has fet, això?
Però, escolta, Franquín, tapem-lo a l'oleste perquè aquí no ens fotríem un far de riure, Que igual la centrava.
Però se veu que fa una cosa rara la pilota, però no saps com ho ha fet, i després quan t'ensenyen la repetició, pues llavors ja te'n dones compte de que ha sigut un golet de sos així mig de d'allò. És que la sort va ser que li van a dins, però igual hi hagués pogut anar a la segona graderia, la pilota.
Sí,
pues bueno, Òscar, escolta, Juanjo,
bones festes a tothom.
Bones festes a tothom.
Bones festes.
Ja mos veurem
amb
els patxangueros pel poble prenent algo, estos dies mos faiguen comentaris també, perquè allò, el dilluns de Candelera segurament no vindrem.
No, se suspèn.
La Candelera no.
Per afonia general.
Molt bé. Sí, perquè no tindrem les condicions a la gola suficients, a les cordes vocals, com per a d'allò. L'Òscar també estarà aixecat de tant de treballar durant totes les festes, per tant.
Home.
I Ricardo també. Bueno, esperem comptar amb Ricardo. Això serà ja... Teniu un calendari per aquí prop, companys? No, estem parlant de que no vindrem el dilluns dia 5?
A 22, estirem a 22. No. De pressió.
A 11.
No, a 19.
A 12.
No, a 19 no.
A 12.
No, a 19,
a 12
no.
De febrer.
A 22 de pressió estirem. Doncs
ja, pues, el dilluns, 12 de febrer, dos dies abans del dia dels enamorats, pues, farem cap aquí a fer la patxanga. Òscar, Juanjo... Hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adeu.
La Pachanga, la tertúlia esportiva de la Cala Ràdio, amb Juanjo Balfegó, José Mari Lleó, Óscar Farnós, Ricardo Fernández i Francesc Callao.